Doncs mira, avui és el Dia Internacional d'Internet, de l'Internet Segur. De l'Internet Segur. Estem envoltats de missatges que imiten que són verídics, que són bons, que porten bones intencions. I ho fan bastant bé, eh? I només, l'únic que volen és enganyar-nos, que cliquem, que apretem, que contestem, que donem informació personal per després doncs, acabar d'estafar-nos i enganyar-nos. Molta cura amb tot això. Ja saps que cada dimecres a l'InfoCope Lleida en parlem. Molta cura, no donguis mai cap contrasenya, evidentment, ni dades personals, ni res de res de res. Però vaja, que si has de buscar un dia en el que celebrar el Dia de la Internet Segura, doncs és avui, 8 de febrer del 2022. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí a Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Avui, 8 de febrer, com et deia, dimarts, són les 12:21 minuts. T'acompanyem des de Cope Lleida, des de ja, des de les 12:20 fins a arribar a les 2, de dilluns a divendres, i el que farem tot seguit és buscar la previsió meteorològica. Hores d'ara, amb 10 graus a la ciutat de Lleida, però les baixes reserves d'aigua dels pantans del riu Segre, Oliana i Rialp, estan al 54% i al 43%, respectivament, han posat en alerta els usuaris després de registrar-se el mes de gener més sec des del 2012. Avui estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez, li preguntem això. Però vaja, ja ens ho va avançar la setmana passada, que ha plogut molt poc. Però vaja, que les notícies ens diuen que tampoc esperem un febrer massa plujós, perquè de per si el febrer ja és un mes en el que plou poc. També buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem de la reforma laboral, avui amb la Mireia Planes, des de Q2 Consultors, i el Joan Bellmunt, que ens obrirà la finestra dels records per plantar-nos a la una. A partir de la una, el nostre viatge pels cellers de la DO Costers del Segre, ben acompanyats pel sumiller Felip Urbano, i a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Que escolta, que si tens un tema que t'agradaria que parléssim a la tertúlia dels polítics, doncs m'envies un missatge de WhatsApp, de text o de veu al 664-526-180, 664-526-180, el que tu vulguis, eh? Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
Ja ens ho vas avançar el mes de gener dels més secs, eh, que recorden.
Sí, bueno, pràcticament la sequera és des del mes de desembre, des del 24 de novembre, perquè va ploure força el 23 i el 24 de novembre, a prop de 50 litres, i el darrer dia que va ploure més de 4 litres, 24 de novembre, i porten 4 litres al desembre, 4 litres al gener, que no res,
no
litres, i cal remuntar-se a la sequera del 2011-12, que ahí en els 3 mesos d'hivern, perquè hivern és desembre, gener i febrer, des del punt de vista climatològic, pues van caure 4 litres.
Bé, és
a dir, van patir una sequera de 3 mesos. Clar que a l'hivern plou en general poc, i el febrer encara menys. I les perspectives són de grans canvis, no es veu, només canvien els matisos, ja. Tot i que els matisos poden implicar que ens facin nosa. És a dir, si ara continuen el mateix temps, però en vez d'estar assolellat, pues està ennubolat, pues
sí, però vaja, que no serà un febrer amb una pila de litres per metre quadrat. No.
De moment no.
De moment no.
Salvo un canvi molt... Les llargues vistes, que n'hi ha, de llargues vistes, tot i que al final per fiabilitat pues, no donen canvis de temps importants, un predomini anticiclònic, sembla que a final de setmana se debilita transitoriament l'anticicló, frega un sistema frontal, augmenten els núvols, que deixen alguna gota o algun floc de neu a la cara nord del Pirineu. Però a finals de setmana o ja dilluns, de moment els dies assolellats, l'ambient fred de nit, encara que aquesta nit ja no ha glaçat a la ciutat de Lleida, sí que ha glaçat una mica al Pirineu, però no massa, 3, 4 sota zero, quan venien de dies de 9, 8, 7 sí. sota zero, i durant el dia, per exemple, ahir es va enfilar moltíssim, a 21 graus a la Seu d'Urgell, a 18,6 a la ciutat de Lleida. Avui no s'enfilaran tant, però com no fa vent i llueix el sol, pues vamos, les hores centrals dels dies i les tardes estan sent molt agradables. N'hi ha gent que per això és, per aquesta situació meteorològica, pues és tràgica per ell, clar, psicològicament o realment, i per altres que ens diuen que és un regal per aquesta tranquil·litat. Com ningú pot modificar el temps, pues cadascú haurà d'acceptar el temps que tinguem, no?
No, no, això està clar.
Cadascú el veu d'una manera diferent aquest tipus de temps. Sí que convendria ploure des del punt de vista del regadiu, però a vegades fins al març, pues, fins que arriba la primavera, n'hi ha més moviment atmosfèric, pues no plou. Ja ha passat altres anys, tot i que no passa sovint.
Clar,
el gener del 2020 van tenir el temporal Glòria, ens va deixar 80 centímetres a Lleida, el 21 van tenir la Filomena, ens va deixar 54, enguany no hem tingut cap, pues poca cosa, 4 litres.
Bueno. Armando, escolta...
Hem d'assumir aquesta variabilitat.
Fins divendres...
No hi ha l'homogeneïtat ni l'uniformitat.
No, correcte.
Són tendències, són promitjos, són mitjanes, però sempre hi ha una gran variabilitat dins de cada mes. Mira, avui, és, avui 8 de febrer, però de 1984, patien el segon temporal més gran de la història de Lleida en quant a vent.
Ah.
Van ser 3 dies ventosos, 33 ratxes van superar els 100 km per hora, una va arribar a 112,
caram,
va haver una quantitat d'estralls enorme. I si ens anem al 13 de febrer del 2005, igual, un altre vendaval fortíssim, dels que fa molts anys que no tenim. És a dir, que sempre hi ha hagut febrers pitjors.
Sí, 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 no, totalment. Bueno, doncs fins divendres, seguim
fins divendres
amb aquesta estabilitat. Armando Álvarez, cuida't força, una abraçada.
Igualment a tothom, bona tarda.
Va, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Parlem de successos i això és darrera hora. Els Mossos d'Esquadra busquen un individu que avui al matí hauria disparat amb una escopeta de balins des d'un balcó del bloc del Carme de les Borges Blanques. La policia ha desplegat un dispositiu amb agents de l'Arro al centre de la capital de les Garrigues per localitzar aquesta persona i han acordonat alguns carrers. Els projectils han impactat en alguns vehicles aparcats segons els Mossos d'Esquadra. Borrimena, falta de... aficions, no sé, o gent en temps lliure, de veritat, que si ens hem de dedicar a disparar per les finestres, doncs malament anem, eh? A Lleida Ciutat, l'Associació de Veïns de Ciutat Jardí, Arboretum, va alertar, ha alertat de l'onada de robatoris en cases i en cotxes aparcats al carrer que s'estan produint en les darreres setmanes al barri. El president de l'entitat, Ramir Bonet, ha mostrat la seva preocupació per la situació i ha informat que els delinqüents salten les tanques exteriors dels habitatges i es passegen per la zona comunitària. I un cop han visualitzat que a les cases no hi ha algú, entren per la part del darrere. Va apuntar que el darrer cas, que el del qual es té constància, va succeir aquest mateix cap de setmana en una zona força cèntrica del barri. Per això, Ramir Bonet ja ha alertat al veïnat que estigui a l'aguait de qualsevol moviment de persones desconegudes i que davant actituds sospitoses es posin en contacte amb les forces de seguretat de la ciutat. I la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat un grup criminal que robava amb força en domicilis de diferents punts de l'estat espanyol, inclosos diversos municipis de Lleida. En total han detingut 8 persones per robatori amb força en domicilis, 7 a Catalunya i una a Madrid. Dels arrestats, l'autoritat judicial ha decretat presó provisional per a 7 d'ells. Els agents han atribuït al grup almenys 16 robatoris amb força a les províncies de Barcelona, Tarragona, Lleida, Toledo, Burgos, Segovia i Madrid, però la investigació continua oberta per si es poden verificar altres fets similars atribuïbles a aquest mateix grup. I t'ho explicava ahir, que la selectivitat no tornaria a Tremp aquest curs. Hi va anar fa dos temporades, fa dos cursos, doncs per temes de la pandèmia, per tenir a la gent el més separada possible i no agrupar a massa gent en un mateix punt. Però es veu que aquest any doncs han desestimat repetir, fer les proves de selectivitat a Tremp. El Consell Comarcal del Pallars Jussà i l'Ajuntament de Tremp ja han fet arribar una carta a Pilar Gómez, coordinadora de proves d'accés a la universitat, demanant que reverteixi la decisió de treure Tremp com a seu de les proves de selectivitat, Uns 80 alumnes del Pallars Sobirà i el Pallars Jussà els darrers dos anys s'han examinat a Tremp. Amb aquest canvi hauran d'anar a la Seu d'Urgell o a Lleida. Per tot, per si de cas, el president del Consell Comarcal, Josep Maria Mullol, ha dit que estan fins i tot disposats a assumir les despeses que genera fer les proves a Tremp per mantenir aquest servei, si és que aquest és el motiu pel qual es trauen de Tremp.
El que s'han de desplaçar gairebé 100 alumnes de Tremp a Lleida, doncs que es continuen fent a Tremp. En aquest sentit, ens hem posat a disposició del que consideri la part directiva consideri necessari, ja sigui a nivell logístic i administratiu, i també des del Consell Comarcal estem disposats a assumir totes aquelles despeses que se'n puguen derivar, si és que un dels problemes és així, que no ho sabem.
L'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, demana que el servei es quedi a Tremp pel bé dels alumnes i les famílies. I amb crònica de salut, doncs els hospitals, l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i l'Hospital Santa Maria de Lleida aixequen a partir d'avui dimarts les restriccions a les visites dels pacients hospitalitzats. Gràcies a la millora de la situació epidemiològica, els dos hospitals lleidatans obren dues franges horàries de visita de 12 a 2, és a dir, una és ara, i l'altra de 18 a 20 hores, de 6 a 8 de la tarda. Cada pacient pot ser visitat per una sola persona, que ha de dur mascareta en tot moment. Els pacients dependents, pacients pediàtrics, pacients d'edat avançada, persones portadores de la targeta Cuida'm i persones amb mobilitat reduïda poden tenir acompanyant durant tot el dia. En cas que rebin una altra visita, l'acompanyant ha de sortir perquè pugui entrar la visita, de manera que en tot moment hi hagi una sola persona amb el pacient. I ni que sigui aquestes dues franges de 2 hores, o sigui, 4 hores en total, t'asseguro jo que la persona que està hospitalitzada ho rebrà de bon grat, poder rebre visites. Insisteixo, ni que sigui amb dos trams de 2 hores, però estar sol a l'hospital és dur. Més informació, i això també és darrera hora, en relació a la pandèmia, t'explico que a partir de dijous ja no caldrà dur mascareta al pati de les escoles i els instituts. Avui el govern ha decidit eliminar la mesura i la mascareta deixarà de ser obligatòria a l'esbarjo el mateix dia que també deixarà de ser-ho a l'aire lliure, excepte en actes massius. Les mascaretes mai han deixat de ser obligatoris als centres educatius. Des d'aquest setembre, els alumnes només se la podien treure a l'exterior si estaven amb la seva classe, però no si es barrejaven amb altres grups, com passa habitualment a l'hora del pati. És un canvi àmpliament reclamat per diversos sectors i això passarà aquest dijous, a l'esbarjo, a Catalunya, tant a les escoles com als instituts, deixarà de ser obligatòria, insisteixo. Igual que també deixarà de ser obligatòria al carrer, això no vol dir que estigui prohibit. Els alumnes que de moment se sentin més còmodes portant una mascareta, cap problema. Les persones que se sentin més còmodes portant mascareta al carrer, si és que passen per un carrer que es creuen amb moltes persones, doncs cap mena de problema, pot seguir portant mascareta, però deixarà de ser obligatòria a partir de dijous, d'aquí a 2 dies. I el Departament de Salut ha comunicat avui 852 nous contagis de Covid-19 a la província de Lleida, fins a un total de 130.095 des de l'inici de la pandèmia. Aquesta xifra, que ara em sembla baixa, després dels 2.000 o 3.000 que teníem en un dia, en 24 hores, fa un parell de setmanes, doncs realment és prometedora i és baixa, i està baixant. Per exemple, és menys de la meitat que dimarts passat, que estàvem a 2.000. dimarts passat, aproximadament. Avui, 852. Per tant, la tendència, com t'explicava ahir, és prometedora, tot i que les xifres segueixen sent dolentes, però la tendència és bona. Aquest darrer balanç també ens indica que tenim 159 persones ingressades amb Covid als hospitals lleidatans, que són 8 menys que ahir, mentre que els crítics a les UCIs se situen en 13, una més que ahir, però 7 menys que fa una setmana i en nivells ja de mitjans de desembre. La xifra de persones que han perdut la vida per la Covid-19 es manté en 984 a la província de Lleida. I ara la notícia econòmica, i és que uns 81.000 treballadors lleidatans ingressen menys que el sou mínim interprofessional, que Díaz vol elevar 35 euros. Representa situar el salari mínim interprofessional en 1.000 euros, enfront dels 965 actuals, i la ministra espera pactar la revalorització per aprovar-la aquest mateix mes i aplicar-ho amb efectes des de l'1 de gener. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de ballots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja marxem cap a Q2 Consultors. Ja saps que nosaltres cada dimarts busquem informació des de Q2 Consultors de l'actualitat. Avui parlarem amb la Mireia Planes. Ja saps que és diplomada en gestió i administració pública i, a més, llicenciada en Ciències del Treball i porta tot el departament laboral a Q2 Consultors, que ja saps que els trobes a internet a www.q2-consultors.com, que els trobes a Barcelona, a Viella, a Balaguer i a Lleida, al passeig de Ronda número 57, i després el telèfon. Escolta, que és fàcil de recordar, i jo crec que és una bona manera per fer aquest primer contacte. 973-28-28-18. Fàcil de recordar, eh? 973-28-28-18. Mireia Planes, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara fa dies que no parlàvem, però clar, fa pocs dies s'ha aprovat, amb guió de Hollywood, si vols, però s'ha acabat aprovant la reforma de la llei laboral, i jo sondejant a persones, doncs hi ha qui diu, tranquil, que no canvia res, hi ha qui diu, ui, canvia molt. Jo dic, bueno, tranquils, que jo això el dimarts ho parlo amb la Mireia Planes, que segur que ja s'ho ha estudiat i que ja sap de què va. La reforma de la llei laboral, a grans trets, Mireia, quins canvis comporta?
Bueno, els canvis que comporta més principal és el tema de la contractació. Jo sí que penso que hi ha canvis significatius perquè, per exemple, en quant a contractes temporals, el contracte de pràctiques d'estudiants, això quedaria pràcticament igual, però, per exemple, el contracte d'obra i servei, que és un contracte que es fa servir molt quan no saps la durada del contracte, aquest desapareix. No es podrà ja a partir del 30 de març del 2022 poder contractar a ningú amb obra i servei, perquè m'entengueu, és un contracte que es fa anar molt, per exemple, a la construcció. Tu tens una feina per fer una casa, dura, no saps si durarà un any i mig, dos anys, doncs aquest ja no es pot fer. I després, el de circumstàncies de la producció, que és el que nosaltres coneixem com a durada determinada, que aquest podies tindre un any temporal i després la gent normalment el feia fix, doncs també varia. Només es pot tindre un màxim de 6 mesos quan és un tema imprevisible, doncs una causa de doncs una força major, perquè en una empresa hi ha poques coses que siguin imprevisibles. I després, si és previsible, podràs contractar amb un màxim de 90 dies, però no poden ser continuats. O sigui, 90 dies a l'any. Però no te limiten el número de persones. Si jo necessito contractar 10 persones durant un mes i mig per una cosa concreta que és previsible, però que sé que és d'una jornada reduïda, per exemple, un client que m'encarregui una feina, el podria contractar, però màxim 90 dies a l'any i no continuat. El qual trenca molt, no?
Sí.
Això per quan fa els temporals. Aquí el problema hi ha hagut de que s'ha abusat molt de la contractació temporal, s'ha dit sempre, pel tema d'evitar els indefinits, i ara amb això doncs, poc podràs fer-ho, no? I en quant als indefinits, doncs és el que es potencia, i llavors el més així important és l'indefinit seria el normal, el que tot coneixem, la persona que està fixa en una empresa, el d'obra, que és el que substituiria el contracte d'obra i servei que us he dit abans, temporal, que desapareixia a la construcció, doncs és un contracte que han creat precisament per a la construcció, i es diu indefinit d'obra, llavors representa doncs, que tu contractaries el treballador, que et dura una casa, el que hem dit, un any i mig. Quan acaba aquest any i mig, l'hauries d'intentar recol·locar amb alguna altra obra, i si l'empresa doncs, ja no té cap més obra i l'ha d'acomiadar, doncs, s'hauria de prescindir d'ell fent una finalització amb un 7% d'indemnització, no un 33% com un acomiadament. Vale? Seria un 7%. I després hi hauria el fix discontinu, que aquest el volen potenciar molt, que és el típic contracte, com per exemple doncs, els estius, la gent que contractava doncs, pel turisme, amb hotels, restaurants de xiringuitos de platja, aquest tipus de feina així, que molt eren també en contracte d'obra, que era el contracte de campanya, sí. Doncs volen potenciar el fix discontinu. Jo te tinc per empreses amb feines estacionals i cícliques, jo te tinc durant 2 mesos i mig, quan s'acabes 2 mesos i mig et dono de baixa, però amb l'obligació de que l'any següent et tinc de tornar a avisar tu, no puc agafar una altra.
Ah, val. Però mentre estàs de baixa no suposa cap despesa?
No hi ha cap indemnització, no hi ha cap... No és un acomiadament, s'acaba la feina i jo et dono de baixa. Quan després torna a començar la campanya, jo et torno a contractar. I això és el principal, clar. A veure, també he de dir que han modificat les sancions de que fins ara s'enganxaven amb una empresa que tenia un contracte temporal que era fet amb frau de llei, la multa era per l'empresa, per la totalitat, amb independència del número de treballadors que enganxessin amb contractes amb frau de llei. I ara això ho han modificat i la multa és per cada treballador que trobin amb frau de llei.
Ah, caram.
Clar, també varia bastant, perquè si en una empresa troben 4 persones que tenen un contracte amb circumstàncies a la producció que la inspecció determina de que no és, o sigui, que no ho has fet bé aquests 6 mesos i que no està justificat, la sanció seria per cada un. Clar, si t'enganxen 10, serien molts diners. Aquí estem parlant de sancions de 2.000 euros mínim i de 1.000 màxim per treballador.
Déu-n'hi-do.
Aquí és el canvi més gros. I el d'altres, doncs, bueno, han introduït el tema dels ERTOs, suposo que com que s'han trobat amb aquesta situació, doncs també ho han regulat, s'han inventat un mecanisme a la Seguretat Social perquè sigui més fàcil de comunicar tot el tema dels ERTOs, han reduït també el període de consultes amb empreses de menys de 50 treballadors que tinguin que fer ERTOs. Bueno, això ho han adaptat una miqueta.
Clar, ara que dius el tema ERTOs, Mireia,
sí, sí.
El tema ERTOs per pandèmia oficialment s'ha acabat i ara es readapta amb aquesta reforma laboral?
S'acaben el 28 de febrer, o sigui, s'acaben aquest mes. En principi no crec que renovin res més perquè com bé dius, ho han afegit a la reforma laboral i la reforma entra ja en vigor tot menys els contractes que, o sigui, els contractes entraven en vigor a partir del 30 de març del 2022. En canvi, tota la resta de punts que tracta la reforma ja van entrar en vigor el dia que es va publicar en el BOE.
Clar, les persones que estan a ERTO ara, sí, de pandèmia,
sí,
què passarà? És a dir, què els hi pot acabar passant?
Pues a partir de l'1 de març entenc que tots els ERTOs s'han d'aixecar si no fan alguna nou, que ho hauríem de veure, no s'ha sentit res, i llavors les empreses que creguin que han d'aplicar un ERTO ja es regirien amb la reforma laboral.
Val.
Està molt orientat, ja ho diuen, amb causes de restriccions, de limitacions, vull dir, ja ho tenen molt encarat, jo suposo que ja tenen clar que un altre ERTO com el del març del 2020 no passarà. El que sí que pot haver punts, doncs, com per exemple va haver amb l'Omicron, amb tants contagis que posin doncs, limitacions a espais interiors una altra vegada del 50% o del 60%, clar, si fan aquestes coses ja està previst aquests ERTOs de limitació, clar, amb les reduccions. I ells diuen que bueno, potencien sobretot, com a regla comuna dels ERTOs, prioritzar reduccions de jornada i no suspensions de contracte. Vale?
Bueno, jo us recomano que truqueu al 973-28-28-18, demaneu per la Mireia Planes. Ho dic perquè al principi sembla tot molt fàcil, però veieu que després es va complicant a la situació de cada persona. Vull dir, cada persona és un món, cada situació és un món també, i amb aquests canvis, ara en les properes setmanes, s'ha de readaptar tot. Per tant, si ets empresària o empresari, o ets treballadora o treballador i vols... Escolta, a veure, exactament què he de fer, què no he de fer, quina, com ha de quedar la meva situació o com no ha de quedar, feu un truc al 973-28-28-18 a Q2 Consultors, demaneu per la Mireia Planes i qualsevol persona del seu equip o ella mateixa us atendrà i us donarà doncs la lectura del vostre cas concret, Mireia, perquè, clar, això, per això et preguntava, jo em consta que hi ha molta gent que segueix amb ERTO, encara, que és el que dius tu, que això s'acaba ja, i a veure com queden aquestes persones, com es readapten a la nova situació laboral, de contractual, per entendre'ns, o no. Bueno, pot haver aquí un ball, en el proper mes, sí. Mes i mig?
Sí, jo crec que sí, perquè, clar, Setmana Santa cau a mitjans d'abril, sí. I llavors, doncs, els que continuen a ERTO quasi tots són sectors d'aquests
hotelers.
Clar, aquest mes i mig no sé què faran, no sé si aplicaran alguna pròrroga especial. Ara les últimes pròrrogues realment a ERTO estan sectors molt, molt específics. Clar. La gran majoria de gent, tothom ja treballa. Però bueno, caldrà estar atents a veure si treuen alguna cosa de la màniga o simplement diuen pues, que amb la reforma laboral que ja es va fer, a part que ja van treure també el govern abans de la reforma un últim decret on també regulaven ja el tema de limitacions amb els ERTOs, suposo que amb aquelles normatives pues, són com t'hauràs d'anar adaptant i sobretot assessorant-se bé perquè és molt fàcil posar la pota, equivocar-se
amb
tantes reformes, de la contrarreforma, de canvis i real decrets, i les sancions són altes, clar. Aquest problema.
El tema de la reforma laboral, ja sabeu que també ha estat còmic, la seva, a veure, còmic, enteneu-me bé, sí. El tema de la seva aprovació, i el qual també la deixem amb pinces, perquè si això recorre, va a justícia, li costarà molt, i veurem com va tot plegat. Però vaja, de moment entrarà en vigor tot aquest mes de març. El que us dic, qualsevol dubte, 973-28-28-18 a Q2 Consultors, perquè déu-n'hi-do, vull dir, allò d'intentar fer fàcils les coses, a vegades, cada vegada ens complica més la història. Mireia, escolta, quedem pendent de tornar a parlar ben aviat, sí. Perquè hi ha temes que també s'estan a punt d'aprovar o que s'anomenen molt, com és un permís retribuït de 7 dies per treballador a les empreses per tenir cura de familiars de primer grau, com són la pujada del sou mínim interprofessional i d'altres històries, que això sembla que s'està cuinant,
Sí, sí, està ja la cosa avançada negociant, tan punt com s'aprovi, pues, si vols en parlarem.
Molt bé. Mireia Planes, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
La tercera edición del libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, ya está de nuevo en librerías y los puntos de venta habituales.
Hasta que se me acaben las palabras. El libro de Pepe Domingo Castaño, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias, una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Ahora en Opticalia, tus gafas progresivas de marca con lentes incluidas desde 179 euros. Elige entre muchos modelos de las nuevas colecciones de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, tus progresivas de marca desde 179 euros solo en Opticalia.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Que ja ens plantem a la una de la tarda i avui està amb nosaltres el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia,
com
Ricard.
Com estàs? Fas bona cara.
Mira, amb un dia de retard, permet que et felicita, perquè
sí,
ahir era el teu sant. Així que, felicitats amb un dia de retard. Però té vuitada, eh?
Ahir ho vam fer. És veritat, això, eh?
Tots els sants tenen vuitada.
O sigui, és una setmana i un dia.
Bueno, si són vuitades, són set dies d'una setmana i un dia més.
Ah, mira.
Per tant,
mira.
entra dintre de les característiques.
Ahir ho vam fer electrònicament, no virtualment. Avui ho fem aquí en persona, t'ho agraeixo, Joan. La veritat és que fa molts anys ni tan sols jo me'n recordava del meu, però aquí a la feina hi havia una persona que té dos familiars que es diuen Ricard també, i clar, em felicitava cada any, i sempre m'agafava ben fred, i que mira, al final m'ho aprendré. Joan, fas bona cara. Estem al febrer ja.
Després de tot aquest hivern, que ha sigut duret, vull dir, per les gelades de la nit,
sí.
Ha fet fred.
Però no hem tingut boira.
M'ho ha conservat, perquè diu que el fred conserva.
Si
hi ha que es posen a la nevera tota la nit, i llavors diu, no, que jove que estàs, i és que em conservo la fresca.
Ens hem d'agafar el positiu de tot, Joan. Per cert, ja no et puc dir bon Nadal, perquè ja em van explicar que es podia dir fins a la Candelària. A partir de llavors ja no es pot.
La Candelària és el dia que marca...
Que va passar la setmana passada, això.
Exacte,
ah, sí.
Que marca la retirada dels pessebres, que és el dia de la purificació. Que mirar fredament, nosaltres quan vam néixer, jo quan vaig néixer, també va fer la meva mare els 40 dies de purificació i la presentació al temple. La mare no podia sortir amb el crio fins passat els 40 dies. Això ho he viscut en pròpia... A veure, me'n recordo perquè era
no,
en un,
sí,
no?
Sí, sí.
Però a la llibreta de la mare està escrit i les dones havien de passar 40 dies sense sortir de casa, el temps de la purificació. I el dia que sortien, 40 dies després, anaven, el primer que feien era anar amb l'infant a missa i llavors la gent del poble ja deia, mira, ja ha sortit a missa, ja ha complert.
Ja està.
Ja ha complert.
Que allò sí que era una quarantena.
Era una quarantena. Igual com si mires des del dia de Nadal al dia 2 de febrer, són 40 dies.
Sí. Bueno, però veus, això sí que són quarantenes de 40.
Mira, o sigui que, per la Candelera, bueno, hi ha moltes dites. Si la Candelera plora, l'hivern és fort, la Candelera riu, l'hivern és viu. Ara n'hi ha una de molt actual a nivell polític, que suposo que ja la saps també.
No sé.
Diu, si la Candelera plora, feixistes fora. Si la Candelera riu, borbons al riu. Però tant si plora com si riu, no han d'arribar a l'estiu. O sigui, que la gent se les inventa totes.
Déu-n'hi-do com estem. Escolta que...
Això és un malbaratament de les dites
originals. No, correcte, però d'aquí uns anys igual queda això,
Que segur que quedarà més que les dites. Mira, tinc dos llibres de refrany, un de les Garrigues i un de la Vall d'Aran, que penso que estan desfasats, perquè la gent jove que puja ja no en sap cap de refrany.
Bueno, vas que entri amb gràcia, i llavors ho tornaran a dir, però vaja.
Esperem que sí.
Escolta, hi ha una... La setmana passada ja on vam parlar, però ho podem recordar, hi ha una verge que és de Lleida, que és originari de Lleida, això, la Verge del Blau.
La Verge del Blau, que es va celebrar precisament el dia 2 de febrer, festivitat de la Candelera, és la festivitat de la Verge del Blau, amb tota la llegenda que això comporta, de que si hi havia un encàrrec de dues verges i l'artesà no podia fer-les i ho va fer a l'ajuda d'una, i en la mala pata que li feia, la feia més bonica, més guapa que la seva, i per l'enveja li va tirar una maceta per trencar-li la cara, i el que va fer va ser sortir-li un plau a la cara. Això és la llegenda, no? Uh-huh. Però és que més és un dia aquest que hi havia moltes coses i al final no en parlarem cap de profunda perquè no dona temps. Perquè a part de la Verge del Blau del dia 2 de febrer, teníem la festivitat de Sant Àgata. Sant Àgata, uh-huh, que era el dia 5. La festa de les dones. Les dones ho celebraven, sobretot al Baix Segrià i tal i tal. Després, el dia 9, tenim Santa Apolònia, que també era la festa, la celebraven les dones, unes solteres, les altres casades. I el dia 6 teníem la gran festivitat del Sant Misteri de Cervera, que aquest any s'ha recuperat les completes, que més són declarades festa d'interès nacional, i vull dir, tota la tradició...
Déu-n'hi-do, quins 10 primers dies de febrer.
Són uns dies molt interessants, molt interessants, que donava per molt de sí. Però mira, ens centrarem al final en una situació que també cal que els nostres oïdors coneguin, que és... Si saben on és el centre geogràfic de Catalunya.
Pues mira,
i això...
Obrim avui la finestra dels records amb el Joan Bellmunt i busquem el centre geogràfic, no el centre social, que aquest ja sabem tots on és, cap a Barcelona. No, però el centre geogràfic aquest no el poden acaparar.
I a més, és a les Terres de Lleida. Parlem-ne. Perquè el centre geogràfic de Catalunya és el Santuari de Pinós, a la comarca del Solsonès. Mm. I està situat allí, aquest centre geogràfic, a 904 metres d'altitud i arrecerat en un turonet que arriba a 931 metres sobre el nivell del mar. És una cota hidrogràfica que separa els dos aiguavessants, el del Llobregat i el del Llobregós, i constitueix un gran mirador panoràmic. Jo recomanaria a la gent que hi anés, perquè està posat als quatre vents i des d'allí es veu un panorama impressionant. Es pot veure, en un dia clar, el Cadí, i més al fons, el massís del Pirineu, Cap al sud es domina l'altiplà de la Segarra i traien el nas el campanar i el castell de Calaf, el poble de Pujal i fins i tot la comarca del Pla d'Urgell. Cap a llevant s'albira Montserrat i el Montseny, i més a prop el castell de Boixadors, i cap a ponent s'albira el Montsec i fins i tot el castell de Balaguer. És a dir, que el santuari de Pinós pertany a la demarcació de Pinós, formada pel poble del mateix nom i al seu voltant per Ardèvol, Matamargó, Sant Just i Vallmanya, i també altres cases disseminades per vessants meridionals. Cal dir, Ricard, que el més curiós de que hi ha allí en aquest santuari, a part de ser el Centre Geogràfic de Catalunya, aquell lloc és el que ocupa el santuari de Santa Maria, l'origen del qual sembla que cal buscar-lo en l'ordre dels templers. I també cal esmentar, i d'això en faig menció expressament, de la bellíssima creu de pedra que hi ha davant del santuari. Per què? Perquè l'ombra de la pedra, del l'eix de la pedra, projectada sobre la peanya, fa les funcions de rellotge de sol, que és un cas únic a tota Europa, ja que hi ha gravades les hores al terra i l'ombra que va projectant el pal de la creu les va assenyalant. Aquesta creu, cal dir que data del segle XVII. Per tant, vull dir, és un lloc que cal visitar i és un lloc que hem volgut recordar avui en aquest recorregut per la memòria, pel record de la finestra dels records, i que és un lloc que a mi em va captivar i per això recomano a la gent que hi vagi.
Quantes vegades hi has estat?
Pues potser 4 o 5 o 6.
A més, són d'aquests llocs on pots anar-hi sol o acompanyat.
Sí, no, si pots anar sol, jo, per exemple, alguna de les vegades que he anat allí he estat més d'un dia i dormia a Su, al forn de Su, al forn de pa de Su, que es fan d'hostal, i aprofitava les nits per fer tertúlia amb la padrina, fer xerrades amb la padrina, i m'anava explicant coses que avui val la pena de guardar i de recordar, no?
A més, des de Lleida és relativament còmode, és l'autovia... Després agafem l'eix de Girona i a la zona de Calaf, més o menys, podem sortir o cap a Torà o cap a Súria i per allí ja arribem directe. Vull dir que al final no està tan lluny, eh?
Jo el que he fet sempre ha sigut la carretera directa cap a Solsona.
Ah.
I de Solsona llavors baixar cap a Riner, cap a Su, visitar tots aquests indrets, perquè el santuari de Riner és una preciositat i és únic també. I el santuari de Pinós igual, i baixant des de Su, que està a pocs quilòmetres de Solsona, doncs pots dormir allí tranquil·lament, pots menjar, pots dormir...
Si us voleu ubicar ràpid, està entre Solsona i Calaf, per entendre'ns?
Correcte.
Més o menys, eh? A prop de Cardona, de Torà, de Guissona, per entendre'ns. Doncs, al mig de tot això hi ha Pinós. Hi ha el Centre Geogràfic de Catalunya.
Correcte. Tu tires les línies, que això està establert ja... científicament i geogràficament, vull dir, allí al Centre Geogràfic de Catalunya.
Sí, sí. Estava mirant ara la web de turismesolsones.com, que ho reflexa, evidentment, i hi ha unes vistes ben maques, eh? La veritat és
La vista que es veu, tenim la sort de viure en una terra que té paratges i llocs, vull dir, impressionants, no?,
ja ho sabeu.
També des de la Noguera també trobaríem llocs impressionants, no?
Vull dir, evidentment. El que passa és que aquest té aquesta singularitat.
Ah, exacte.
I, escolteu, això és per anar un diumenge al matí, dissabte, o jo què sé, el dia que més ràbia et dongui, anar, el que et deia, també acompanyat, si sou família, doncs amb els més petits de casa per explicar-li què aneu a veure, que això...
Correcte.
Sembla a vegades que no escoltin, però sempre escolten, sempre. I se'ls hi pot explicar. I després potser, escolta, se'ls hi farà al llarg el viatge o no sé què acabarem de portar bé. Però se'ls ha d'explicar aquestes cosetes o per anar sol a vegades per reflexionar una mica.
Que vagin coneguent el territori i val la pena, perquè vull dir... Mira, després de les ensenyances, tu els ensenyaràs a volar, però volaran sols.
Ah, sí, home,
tu els ensenyaràs una situació, un indret, un refrany, una experiència, però serà la seva la que faran, la que viuran, no? Però sempre queda allò que
tu deixes,
sempre queda.
I tant que sí. Doncs amb el Joan Bellmunt i la finestra dels records ens hem traslladat momentàriament al Centre Geogràfic de Catalunya, que el tenim a la província de Lleida, a Pinós, a prop de Solsona i de Calaf, perquè us ubiqueu.
I ara que comencem ja a poder sortir, tant per la climatologia com perquè aquestes restriccions que hi havia de la pandèmia se van aixecant cada vegada més, doncs aprofitar la gent
i sortir. I tant que sí. Joan Bellmunt, encantat de que haguis pogut venir aquí als estudis.
Molt bon dia a tothom.
Una abraçada.
Bon cap de setmana a aquest proper, i si teniu temps, arribeu fins al santuari de Pinós.
Una bona proposta, gràcies, Joan. Directes cap a la 1, senyals horàries. Recorda que a partir de dijous tampoc caldrà dur mascareta a Catalunya al pati de les escoles i els instituts, que també s'ha aprovat avui i entrarà en vigor el dijous, que és el mateix dia que a tot Espanya deixarà de ser obligatòria la mascareta als espais públics. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una, ens informem de manera general i després hi tornem al migdia de Cope Lleida amb la informació de Lleida, la que necessites, la que t'agrada.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Desde el pasado 25 de enero tiene en su poder la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el borrador redactado por el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, en el que se archivan las investigaciones que pesan sobre Juan Carlos I. Esa supuesta cuenta con fondos del rey emérito en el paraíso fiscal de Jersey.
Es decir, la Fiscalía General del Estado lleva ya 15 días retrasando sin que se conozca el motivo el archivo oficial de las investigaciones que pesan sobre Juan Carlos I. El decreto sigue sin publicarse. ¿Cuándo se hará? ¿Cuándo se hará público? Pues solo lo sabe Dolores Damiana. La orden para que el decreto se firme depende de la fiscal general del Estado. Y lo mismo ocurre con otras dos investigaciones en torno a Juan Carlos.
Pues como desvelaba Herrera esta mañana, 2 semanas lleva ya ese documento en un cajón, pendiente tan solo del visto bueno de Dolores Delgado para dar carpetazo definitivo a este asunto. La Fiscalía, pues es un órgano jerarquizado y es ella la que tiene que dar el ok, la orden, para que el fiscal anticorrupción pueda luego ponerle fecha y firmar el documento. Se trata de un documento de 20 folios que, como contábamos ayer aquí en COPE en exclusiva, recoge que no hay indicios que permitan hacer ningún reproche penal a don Juan Carlos. La cuenta investigada de 10 millones de euros procedía de donaciones realizadas entre los años 50 y 70 para apoyar al entonces príncipe y después se mantuvo por si en algún momento el ya rey Juan Carlos hubiera sido depuesto, por ejemplo, por un golpe de Estado o lo que fuera. Es decir, que partidarios de la monarquía pusieron dinero a disposición de don Juan Carlos desde sus tiempos de príncipe por si lo necesitaba, pero no consta que el rey emérito lo utilizara. Ya en 2004, con la monarquía asentada en España, ese sostén económico no es necesario y se aúna todo ese dinero en un trust del que se desvincula totalmente don Juan Carlos, que ya no figura ni como potencial beneficiario. A partir de ese año, en 2004, todo está a nombre de Joaquín Romero Maura, historiador, profesor y también antiguo consejero del rey. Es decir, el rey emérito lleva 17 años sin figurar, ni siquiera como potencial beneficiario de ese fondo que otros pusieron a su disposición y no se ha beneficiado de él ni es responsable de su existencia. Bueno, de todo esto tiene conocimiento Dolores Delgado, que 15 días después de que le llegara el borrador todavía no se ha pronunciado. Y lo mismo ocurre además con las otras dos investigaciones en torno a don Juan Carlos. Una trata el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE de la Meca a empresas españolas. La segunda es acerca del presunto cobro de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas de otros titulares. Es decir, 3 investigaciones finalizadas, 3 decretos pendientes de firma, según señalan fuentes jurídicas a COPE, y que, por si los fiscales anticorrupción fuera, si dependiera de ellos, ya estarían finiquitadas. 1:03. A esta hora hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Siguen las investigaciones, Pilar, sobre la muerte de Esther López, cuyo cadáver fue encontrado el pasado sábado en Traspinedo, en Valladolid. El cuerpo de esta chica de 35 años presenta signos de violencia y varios traumatismos internos compatibles con un acto de violencia, pero según fuentes consultadas por COPE, no se puede confirmar si se produjo un acto criminal o pudo ser un accidente. Otro punto que se investiga es si alguien movió el cuerpo de Esther hasta la cuneta donde fue encontrada, un sitio que ya había sido rastreado y que es bastante transitado. Juicio en Málaga. Fíjate, a un profesor acusado de presuntamente abusar y acosar durante 3 cursos a una alumna cuando ésta tenía 12 años. Además de los abusos sexuales, el hombre sometía a la menor a un acoso continuo, diciéndole cómo vestirse y le impedía realizar cualquier tipo de actividad si no era con su conocimiento y consentimiento. Cuando la niña decidió romper cualquier tipo de contacto con este hombre, pues no aceptó la decisión este individuo y comenzó a realizarle más llamadas telefónicas, cerca de 3.000 en apenas 4 meses. Y mañana sube la luz, pagaremos 210 euros el megavatio hora. Hoy la pagamos un 1% más barata que ayer, a 203 euros el megavatio hora. Es también un 1% más barata que el martes pasado, pero 24 veces más cara que hace justo un año. Y Benedicto XVI acaba de hacer pública una carta en la que responde a las acusaciones del informe de un estudio de abogados alemán en el que se afirmaba que no había actuado correctamente contra 4 denuncias de abusos entre 1977 y 1981. En esta carta, leída por su secretario personal, el arzobispo Georg Kernstein, el Papa emérito lamenta que se haya dudado de su sinceridad y que se le haya presentado como un mentiroso, a la vez que recuerda que un solo caso de abusos es terrible e irreparable y por este motivo reitera una sentida petición de perdón.
Una vez más, solo puedo expresar a todas las personas que han sufrido abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido gran responsabilidad en la Iglesia Católica, por eso es muy grande mi dolor por los abusos y errores que se han verificado durante mi mandato en los respectivos lugares.
Durante el tiempo del mio mandato nei rispettivi luoghi.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Dimite el máximo ejecutivo del Barça.
Ferran Reverter, el CEO del Barcelona, el director ejecutivo, deja el cargo por discrepancias en la gestión del club con el presidente Jan Laporta. Más datos, Víctor Navarro.
A las 11 de la mañana, el Barça comunicaba que su hasta ahora director general, Ferran Reverter, dimitía por razones personales y familiares. No se hará, eso sí, efectiva su salida del club hasta que encuentren un sustituto. Y según ha podido saber la cadena COPE, como apuntabas, esta decisión tiene que ver con las discrepancias que Reverter ha tenido los últimos meses con el presidente. Presidente del Barça, Joan Laporta, diferencias en la manera de entender la gestión del club y que ponía punto y final con el acuerdo de patrocinio. Esta semana se anunciará que la empresa Spotify lucirá un logo en la camiseta del primer equipo azulgrana, además de tener su nombre comercial en el Camp Nou, por unos 90 millones de euros por temporada. Es el acuerdo de publicitario mayor en la historia del club.
Mañana, primer partido de semifinales de la Copa del Rey, Rayo Vallecano-Betis. Esta mañana no se ha entrenado Canales. Ha dicho Pellegrini hace unos minutos que por un asunto personal y no le descarta para el partido. Y en motos en Indonesia, Marc Márquez y Pol Espargaró han presentado la Honda de esta temporada, que empezará a correr el fin de semana del 6 de marzo.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, estàs en companyia del migdia de COPE Lleida amb 7 minuts per sobre de la 1 d'aquest dimarts 8 de febrer del 2022. Avui és el Dia Internacional de la Internet Segura. Hores d'ara amb 12 graus a la ciutat de Lleida, amb sol, amb una bona visibilitat. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica. Ho farem des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Com sempre, amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï predominant el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o clars. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més altes al Pirineu i més baixes a la resta, amb unes màximes de 18 graus a la Seu d'Urgell, de 16 a Viella, de 15 a Lleida, capital de Balaguer, i també de 15 a Tàrrega. I si en referim al vent, continuarà durant aquesta tarda fluix i tendirà a quedar de les ponent sud i est. Si parlem ara de demà dimecres, esperem intervals de núvols baixos tendint a la tarda, cels poc ennuvolats o clars, i a primeres hores de la depressió central no es descarten alguns bancs de boira matinals. Al Pirineu, per la seva part, predominaran els cels poc ennuvolats o clars. Per últim, les màximes demà no canviaran massa, amb valors de 18 graus a la Seu d'Urgell, de 17 a Lleida capital, de 16 a Balaguer i a Tàrrega i, finalment, de 15 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. A punt d'arribar a la 1:09, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recorda que t'explicava que els Mossos d'Esquadra busquen un individu que aquest matí hauria disparat amb una escopeta de balins des d'un balcó del bloc del Carme de les Borges Blanques. La policia ha desplegat un dispositiu amb agents de l'Arro al centre de la capital de les Garrigues per localitzar aquesta persona i han acordonat alguns carrers. Els projectils han impactat en alguns vehicles aparcats segons els Mossos d'Esquadra. Paral·lelament, l'Associació de Veïns de Ciutat Jardí Arborètum a la ciutat de Lleida ha alertat de l'onada de robatoris en cases i en cotxes aparcats al carrer que s'estan produint en les darreres setmanes al barri. El president de l'entitat, Ramir Bonet, ha mostrat la seva preocupació per la situació i ha informat i els delinqüents salten les tanques exteriors dels habitatges i es passegen per la zona comunitària i un cop han visualitzat que a les cases no hi ha ningú, entren per la part del darrere. El darrer cas que s'ha tingut constància ha succeït aquest mateix passat cap de setmana, dissabte, en una zona força cèntrica del barri Ciutat Jardí Arborètum de la ciutat de Lleida. I l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha reclamat suport institucional per fer inversions directes al recinte firal. Ho ha dit a poques setmanes de la signatura del conveni per fer un nou pavelló a Fira de Lleida i en aquest sentit ha lamentat que després d'uns anys complicats de pandèmia no hi hagi la mateixa sensibilitat cap a les fires que es fan al territori. Home, el pavelló de Fira de Lleida porta projectat, promès, informat i projectat des de fa 20 anys, diria jo. 20 anys. Jo crec que fa 20 anys que va sortir la primera notícia del nou pavelló a Fira de Lleida. Després, en aquests darrers 20 anys, això ho dic aproximadament, no sé si són 17, 18, 21 o 15 i mig, però fa molts anys. Durant aquests anys s'ha projectat, reprojectat, parlat, comunicat, signat o a punt de signar convenis no sé quantes vegades. I ara sembla que estem a la recta final però sense dates, que és el que sempre reclamo. O sigui, em dieu que fareu el pavelló nou de Fira de Lleida? Perfecte. A mi digue'm quan començaran les obres i quan acabaran. I quan hi podré entrar com a públic. Informa'm de les dates i el cost. Però les dates, no, sense dates. És igual que el problema del suposat nou institut de Cap Pont, que ara ja es van reunir, ja saps, fa dues setmanes, que sí, que ja està, amb 3 o 4 anys ja estarà fet. No, a mi digue'm el dia exactament que entrarà en vigor. Quin curs escolar començarà? Digue'm-el i compromet. I t'has de comprometre. Si no, no em serveix absolutament de res. De res. Retornant a la notícia de Fira de Mollerussa, el director de la Fira, el Xavier Roure, confia que ja es podrà fer un any normal de fires.
I ara crec que sí que ja va de debò, que podrem fer un any normal de fires. Això ho hem dit altres vegades, que semblava que milloràvem, però ara sembla que sí, que gràcies a la ciència, les vacunes, sembla que ho podrem tirar endavant. Per tant, un cop fet aquest recull de com hem arribat fins aquí i com ens plantegem el futur, fem un recull de com encetem el calendari firal.
Recorda que aquest any passat es va fer una edició excepcional el mes de juny, que a més va coincidir amb una davallada de contagis, afortunadament, però que aquest any 2022 es tornarà a celebrar en les dates habituals del 18 al 20 de març, divendres, dissabte i diumenge. I recorda també que el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l'Ajuntament de Tremp reclamen mantenir les proves de la selectivitat. Fins i tot el president comarcal diu que estan disposats a assumir les despeses que se'n puguin generar per evitar perdre el servei que es va posar en marxa fa 2 anys per evitar aglomeracions, però que ara, 2 anys després, Tremp ja no serà seu per realitzar les proves d'accés a la universitat i els alumnes, entre 80 i 100, s'hauran de desplaçar o bé a la Seu d'Urgell o bé a Lleida. Amb crònica de salut, els hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida aixequen, a partir d'avui, les restriccions a les visites dels pacients hospitalitzats. Gràcies a la millora de la situació epidemiològica, els dos hospitals lleidatans obren dues franges horàries de visita, de 12 a 2 del migdia i de 6 a 8 del vespre o de la tarda. Cada pacient pot ser visitat per una sola persona, que ha de dur mascareta, evidentment, en tot moment. Els pacients dependents, els pacients pediàtrics, els pacients d'edat avançada, les persones que tenen la targeta Cuida'm i persones amb mobilitat reduïda que poden tenir acompanyant durant tot el dia, en cas que rebin una altra visita, l'acompanyant ha de sortir perquè pugui entrar a la visita, de manera que en tot moment hi hagi una sola persona amb el pacient. I recorda que també t'explicava que aquest dijous ja no serà obligatori dur la mascareta al carrer, això a nivell de tot Espanya, però que, a més, a Catalunya tampoc serà obligatori dur la mascareta al pati de les escoles i dels instituts. Avui el govern de Catalunya ha decidit eliminar aquesta mesura, que deixarà de ser obligatòria a l'esbarjo. Reitero i insisteixo, que no sigui obligatori no vol dir que estigui prohibit. Simplement no és obligatori. Si creus que o estàs més tranquil o, escolta, per sentit comú, tu dius, no, mira, jo em vull seguir portant al carrer o a l'esbarjo, els teus fills o filles, doncs pots seguir duent la mascareta. Les dades ens diuen que sí, que estem millorant. Venim d'unes setmanes, vaja, les pitjors de la pandèmia. Per tant, no és massa difícil estar millorant. Les xifres són dolentes, però si les analitzem al context d'on venim, són prou bones i, a més, la tendència és prou bona com per ser optimistes. Avui Salut ens ha comunicat 852 nous positius a la província de Lleida. És menys de la meitat que dimarts de la setmana passada. A més, tenim a 159 persones ingressades amb Covid, 8 menys que ahir. De crítics en tenim 13, una més que ahir, això sí, però 7 menys que el dimarts de la setmana passada. Per tant, veieu que la tendència és prou bona. A més, la velocitat de transmissió del virus, la RT, segueix baixant. El Pla de Lleida baixa a 0,65 i a l'Alt Pirineu i Aran baixa a 0,73. Per tant, són xifres suficientment bones com per, escolta, posar-li bona cara a tot plegat, que ja en tenim ganes. Fem una pausa ràpida i de seguida marxem cap a un celler de la DEO Costes del Segre.
Sí, he notado que los precios han subido. En la fruta y verdura, muchísimo.
El IPC, también, que ha marcado un 6%, verán ustedes lo que van a ser las negociaciones salariales durante todo este año con esa cifra. O el precio de la luz, que está, a pesar de que ha bajado un poco, pues sigue un 70% más caro.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que quiero trasladar es el compromiso de España rotundo, total, para que esos fondos europeos lleguen a...
Más allá del debate político, Bruselas va a examinar a España tanto en el destino de los fondos como en la eficacia de las reformas. Del dinero que ellos dicen que han canalizado, ¿cuánto ha llegado a la economía real?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Amb COPE Lleida coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre. Amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
Doncs apa, que seguim amb el nostre viatge pels cellers de la DEO Costers del Segre. Ja saps que sempre ben acompanyats amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, què tal?
Com estàs?
Doncs pues bueno, aquí anem aguantant, no?
Bueno.
Sí.
Escolta, avui anem cap a un celler que li guardo especial carinyo, eh?
Sí, jo també.
Anem al celler Costes del Silló i li guardo carinyo perquè van ser els primers, no sé quants anys fa ja, que em van convidar amb una festa que van fer. No recordo exactament si era un aniversari o no recordo exactament. I va ser una festassa, va ser magnífic visitar els cellers de nit, amb actuacions, amb il·luminació, etc.
Mira, pues ja ho apuntarem a l'agenda per la propera.
Claro, tu ja has estat, eh?
Sí, home, jo tinc molta amistat amb els dueños, amb el Joan i amb el Josep també, i després el delegat comercial, en David, tenen una amistat de fa anys també, per moltes cases junts, i és un dels cellers emblemàtics de la zona d'aquella zona d'allà, de Lleida, eh?
Mira, avui està amb nosaltres el Joan Porcioles, és copropietari i, a més, ja segona generació d'aquest celler, eh? Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots.
Escolta, tinc guardat un carinyo especial de la vegada que em vau convidar perquè veu muntar allí un bon sarau, eh?
Bueno, ho intentem, la veritat que ho procurem de fer.
No et sabria dir ara el temps que fa, però ja fa dies,
sí,
eh?
Poden ser 8 o 10 anys, segur. El temps passa ràpid, ja ha plogut, eh?
A més, va ser que havíeu descobert feia poc uns trulls de pedra de no sé quina edat, o sigui, però de molts anys enrere. Això vol dir que les terres on esteu, Joan, ja fa anys que veuen veremar, eh?
Sí, aquí hi ha molta tradició vinícola. Pensem que en el passat totes aquestes terres eren olivers i vinyes.
Clar. On estem trucant? On esteu?
Nosaltres estem al terme municipal de Balaguer. Vale? Estem a la Noguera, al terme municipal de Balaguer, i estem entre les poblacions de la Sentiu de Sió i Montgai.
Val. Entre la Sentiu de Sió i Montgai, que és veritat, esteu al mig de la natura.
Sí, al mig.
Uh-huh. Escolta, tot això qui ho va començar, Joan?
Això va començar mon pare l'any 1992.
Uh-huh.
En 1992 se compra la finca, una finca completament de secà, i a poc a poc, durant quasi 20 anys, se comença a fer una transformació de la finca, d'una finca de secà a una finca de rec, i l'any 96 se comença a plantar els primers ceps.
El 96?
Sí, el 96 se comença a plantar els primers ceps i el 2006 se construeix la bodega. Se construeix la bodega, acabem el 2007, més o menys quan inaugurem el celler.
Uh-huh. Joan, des de que es planta fins que es fa la primera verema, quant temps passa?
El mínim són 3 anys.
3 anys, eh?
3 anys a començar a collir algo de raïm. I calculem 5 anys a que sigui un raïm una mica ja per que sigui un raïm una mica de qualitat.
O sigui que estem parlant del segle XXI ja.
Sí.
Pràcticament. XXI. O sigui que el projecte va començar l'any 92 i pràcticament fins al cap de 8 o 10 anys no comencem a començar a treballar-ho, no?
A començar a treballar-ho, sí. Sí,
poca broma.
Els primers anys el raïm se venia tota la cooperativa, vale? Tot el mercat que sortia se venia a la cooperativa, i a poc a poc, pues, mon pare va ser molt engrescador, i l'any 2004 diu, escolta, o tirem això endavant o arrenquem les vinyes. va ser molt radical, va ser molt radical perquè el preu que es pagava llavors del raïm, sí. A l'any 90 i alguna cosa, eren 100 pesetes el quilo.
I amb
8 o 10 anys, de 100 pesetes el quilo va passar a 30.
Déu-n'hi-do. Caram.
I llavors va dir, o fem dues coses, o comencem a construir, elaborem i fem un celler i fem una marca i venim dins, o això ja no és negoci.
Home, doncs llavors, aquest pas és de ser valent, eh?
És de ser valent. I a més, pensa que vam començar a sortir el 2007-2008, que va començar a vindre una altra crisi, entens? Vull dir, va ser una mica, els inicis van ser molt complicats.
Clar. Bueno, i a tot això, Joan, tu com vas viure el 92, la compra dels terrenys, transformar-ho a regadiu, plantar, començar a collir? Tu estaves en aquest mundillo o no?
No, jo estava estudiant, i jo i ma germana estàvem els dos estudiant. Va ser una cosa molt emprenedora de mon pare, que va dir, escolta, m'agrada això, vull intentar tirar per aquí,
i va ser una aposta molt, però molt arriscada, perquè nosaltres fins al l'any 92 que estàvem estudiant, fins al més o menys fins al 2002-2004 no vam ficar aquí al negoci.
Clar, clar, clar. Però i tu t'agradava que coneixies el món del vi?
No el coneixia, ah. Vull dir, va vindre de nou, però escolta, és un mundillo que quan estàs dintre t'apassiona, coneixes molta gent, moltes relacions, és molt bonic, és molt bonic.
Clar, Joan...
Pensa que en tota festa, entens, quan hi ha celebracions, o àpats o que sigui, una copa de vi, una copa de cava... És brutal.
Anem a donar anem a recordar la vostra plana web, www.costescio.com, és així de fàcil, costescio.com. Joan, escolta, el teu dia a dia, en què consisteix?
Bueno, el meu dia a dia, som una empresa familiar, ma germà i jo, els dos aquí mano a mano, i el dia a dia consisteix una mica fer de tot, entens? Toc fer de tot. Jo porto més el tema de lo que és una mica la comercialització i ma germà José María porta una mica més tot el que és la producció.
Però vaja, però el que faci falta, no?
El que faci falta s'ha de fer el que sigui, entens?
Recordo com deia al principi quan veu trobar aquests trulls de pedra. Explica'm una mica això.
Sí, aquests trulls de pedra, doncs mira, va ser, per això ara parlem quan has dit quin any era. I jo miro una mica enrere perquè ara no me'n recordarà exactament quin any van començar, però jo ho tinc una mica enrere perquè veig que l'any 2014 vam treure el primer vi fet amb els trulls de pedra. Llavors penso, doncs mira, doncs això deu ser més o menys
per allí de fer fa 8 anys del que sí, jo deia.
Lo que parlàvem. pues escolta, això va ser una mica arreglant la finca, arreglant el jardí d'aquí del cantó de la casa, amb els jardiners i plantant arbres, vam descobrir dos lagars de pedra, ¿vale?, escarbant, i vam dir, ostres, què és això? Llavors vam començar a mirar una mica, vam anar amb un amic nostre de Balaguer que estava a la biblioteca, vam mirar una mica d'història, i vam veure que tota la història deia que al segle XI, aquí, a la zona aquesta de la Noguera, se feia vi i oli, i els lagars de pedra estaven associats a vinyes que estaven a prop. Llavors vam començar tota la zona a anar buscant una mica més, i ara en tenim descoberts 8.
Ah, caram.
Diferents 8 lagars de pedra, dels quals dos que són els que estan una mica més a prop dels camins i més a prop de la vinya, són els que cada any que surt una collita molt, molt bona, elaborem el fincaciós, que és el nostre vi d'excel·lència.
Ah, caram. I escolta, el celler suposo que també... No sé si ja hi era quan vau comprar la finca.
No. En seguida ho vam construir l'any 2004.
O sigui, és de construcció vostra,
eh? De construcció nova, sí.
Caram.
I vam construir junt al cantó de la casa, que la casa també de la finca, que és que antigament això era el poble de Flix, i vam restaurar la casa, vam construir el celler...
Sí.
Una mica...
Bueno, i a més, també, suposo que amb el temps també va creixent la història.
Sí, escolta, estem molt contents, i ja portem quasi 12 o 14 anys funcionant, i bueno, cada vegada, gràcies a Déu, una mica ens coneixen una mica més, intentem, sobretot, promocionar i donar a conèixer Costa del Segre, que sàpiguin que aquí també fem vins bons... Pues bueno, una mica de tot.
Estic mirant a la vostra web www.costescio.com que teniu el Cios Tour i el Cios Experience.
Sí, això són com si diguéssim visites al celler, sí, o no turístiques, que fem el que és el Cios Tour, el fem cada setmana, cada dissabte, i que és una visita guiada al celler amb un sas de vins. I la Cios Experience la fem una vegada al mes, i és una visita una mica més elaborada. Per què? Perquè fem un esmorzar al celler, després fem un tour, i després fem cata de vins. Aquí ens passem més o menys 4 hores al celler. I tot això ens ho fa el David, que és el nostre sommelier,
Mm-hmm. I la veritat que és una experiència que recomano moltíssim.
No, 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 us ho recomano, eh? Visiteu la web, www.costesio.com, i a la zona de Coneix-nos, al celler, trobareu aquestes dues opcions. Són maques, el celler és magnífic, és magnífic, és, a més és maquíssim de visitar el vostre celler. Em va agradar moltíssim, eh? Per tant, escolta, és allò, un cap de setmana, si no sabem què fer a nivell de família o d'amics, feu alguna visita que no, que us agradarà segur. Parlem de vins, Felip.
Bueno, aquí a mi m'agrada molt tot el que se fa a Costes del Segre, això està clar. Però si parlem de Costes del Sió, a part de fer vi tranquil, fan dos escumosos de molta qualitat. Per mi poden estar al nivell de qualsevol xampan, i ho dic de veritat. I ara sé, Joan, que fa poc vau treure un dolç, no?
Sí, he tret un dolç. Un dolç que hem tret ara, que va ser just pel Nadal, vull dir, va ser de 1990 ja de final d'any, i va ser una mica una, com si diguéssim, un capritx o una d'això de la nostra enòloga, de la Maria. La Maria és i Espanya, és de la Terra Alta, i tenen molta cultura i molta influència amb els vins dolços. I m'ha dit, escolta, deixa'm fer una barrica de vi dolç. I bueno, i vam fer una barrica de vidols, l'hem presentada per Nadal una miqueta tard, per donar-la a conèixer, però escolta, la veritat és que és un producte nou, que està agradant, i que, i bueno, és una cosa alternativa, i que la veritat està venint força bé.
Molt bé. Hi ha alguna previsió de fer alguna cosa més, així, no, de, com a novetat, o...?
No, aquest any el 2022 continuarem una mica amb el que tenim, farem la nova anyada també del nostre vi Sios Nature, que és el vi sense sulfits afegits.
Del Sios Nature,
sí, és una tendència, que vam fer fa dos anys, i escolta, la veritat que tenim molta demanda, que jo crec que la gent cada vegada li agrada més descobrir aquestes coses noves, aquests vins, que dic jo, més saludables, i anem per aquí perquè veiem que funciona molt bé.
Joan, escolta, de quin vi estàs molt orgullós?
Home, a mi jo estic orgullós una mica de tots els vins de casa, penso que m'agrada molt, però clar, a mi el vi icono nostre, que m'agrada molt i que sempre porto quan vaig als cases, és l'Alto Sios.
Sí.
L'Alto Sios per mi és una mica el vi emblemàtic nostre, que més premis tenim, el que més ens coneixen, però bueno, escolta...
Okay, a més és un vi, Joan, amb reconeixements, eh?
Sí, l'Alto Sios és el vi una mica més reconegut a casa.
Doncs ho teniu tot això a la web, www.costesio.com, que a més podeu fer compra des de la plana web, l'Alto Sios, i tota la resta dels que han estat parlant i d'altres que pots acabar descobrint, www.costesio.com. Hem parlat amb el Joan Porcioles, és copropietari de Costes del Sió, segona generació, un projecte que va començar l'any olímpic, l'any 1992, a la zona de la Noguera, dins de la DO Costes del Segre, i a qui hem conegut avui. Joan, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Pues moltes gràcies a vosaltres també per donar-nos aquesta oportunitat, i a la DO Costes del Segre, que és el paraigües nostre, i que hem de fer cada vegada més fort entre tots.
Clar. Escolta, et volia preguntar també, abans d'acabar aquest any, aquest darrer quasi bé dos anys de pandèmia i tota la història, no sé com ho heu anat campejant, si realment vau acabar fent una reunió, suposo, de germans o de gent que esteu al capdavant i dir, bueno, escolta, que la situació és diferent, anem a fer una estratègia diferent, heu canviat una mica els hàbits o no?
Bueno, han sigut dos anys ja quasi molt, molt complicat, molt inestables. Vull dir, ara obro, ara tanco. O sigui, sí. Ens hem tingut que readaptar una mica entre tots. Vull dir, fer l'empresa una mica més petita, reduir el que puguem i anar aguantant. I estic content perquè, gràcies a Déu, hem pogut sobreviure. Però sí. Ha costat. Ha sigut dos anys tremendos.
Déu-n'hi-do. Joan, una abraçada gran i enhorabona per tot.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Joan.
Que vagi bé, bé. Gràcies.
Gràcies.
Doncs apa, adéu. Felip Urbano, un celler més de la Deo Costes del Segre, i et dic que si no l'heu visitat mai, i ja que ens donen l'oportunitat, feu o el tour o l'experience. Que és, a més, el celler està molt ben fet, eh? És molt ample. Em va agradar molt, Felip, el Costes del Sió.
Jo he anat ja dos o tres cops a fer alguna carn també i a visitar, no?, a la Fella Porcioles, està clar.
Sí, sí, sí.
I jo que fan una gamma de productes molt àmplia, i sobretot això, no?, recalcar el tema de que han fet ara un bidols, que, bueno, que jo crec que encara no l'he tastat, això ja ho parlaré jo amb el David, però... Sí, ja ho parlaré amb el David, però... Jo crec que faltava aquí, a lo millor, aquesta part de fer aquest tipus de vi, i ara pues, tenen un català que és espectacular, perquè fan uns julans molt bons, a part de l'altre sillós que és l'estandarte del celler, i els escumosos que fan de Pinot Noir, que jo crec que és bueno, un pepinazo de vi.
Doncs avui hem visitat el celler Costes del Sió, repeteixo la web, www.costessio.com, tot junt, costessio.com, I vaja, vull dir que allí teniu tota la història, però a més els vins i podeu comprar-los des de la web. Felip Urbano, cuida't força, una abraçada.
Igualment, cuida't.
Eres un amante de lo clásico. Coches clásicos. Estilo clásico. Modales clásicos. Y si también te gusta el buen cine, entonces eres uno de los nuestros. Classics con José Luis García. Esta semana, Salomón y la Reina de Saba, con Jules Briner y Gina Lollobrigida. El viernes por la noche, en 13.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre, de lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Directes cap a les dues de la tarda, amb bona temperatura, ambient assolellat a la ciutat de Lleida, entre 13 i 14 graus. I ens ha explicat l'Armando Álvarez que de moment seguim igual, que sense canvis, almenys en aquests propers 2-3 dies. Divendres en tornem a parlar de cara al cap de setmana. Normalment, quan venen canvis, sempre venen de cara al cap de setmana. Amb alguns els hi va bé i a d'altres no, però vaja, el que sí que és cert és que tant el desembre com el gener, com el que portem de febrer, les precipitacions han estat baixíssimes. Amb l'Armando parlàvem de 4 litres metre quadrat al desembre i al gener massa baixes, molt baixes, les habituals, això sí, més o menys per aquestes dates, però són molt baixes i les reserves hores d'ara ja han vist que la conca del Segre estan entre el 53 i el 48% en dos pantans. En fi, va, que nosaltres obrim la nostra tertúlia dels polítics, com sempre ben acompanyats, ve que el Joan Ramon Castro de Junts per Cat. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, també està amb nosaltres el Joan Queralt del PSC. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, i molt bon dia a tothom.
La Marisa Chande del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots i a totes.
I escolta, veig connectada a la Helena Ferre, del Comú de Lleida. Helena, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a totes.
O sigui, t'agraeixo que t'haguis connectat. L'Helena, a hores d'ara, està fent un tràmit i, per tant, està fent cua, però bueno, aquí la tenim connectada. Gràcies, Helena.
A vosaltres.
I també està amb nosaltres l'Ignasi Amor, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Ignasi, què tal? Com estàs?
Molt bé.
Ets el regidor enfeinat o què?
No ho sé, bueno, ves, al final cadascú té la seva feina, no? Hi ha alguns que, bueno, no, o sigui, no ho sé. Si el futur de lo meu és que tinc unes regidories que entre setmana s'han de fer coses, però és que entre setmana hi ha moltes més coses encara.
Claro.
Per tant, 7 dies a la setmana.
Bueno, seguirem tenint futbol al camp d'esports?
No, doncs de moment sí, està doncs a... És el que vam aprovar doncs, de forma unànimement doncs, la resolució doncs, del conveni i ara el club té els seus mecanismes per que té que, doncs, doncs, que executar. Doncs, de moment ja ens van portar una comprovació doncs, que aquestes persones que van venir a aquesta reunió són socis del club i llavors doncs, el dia 14 han de portar uns altres papers doncs, que els actuals responsables doncs, deixaran de ser socis del club.
Home, almenys de moment que feu una reunió i es presenti algú de l'altre costat de la reunió, ja és un bon indicador, no?
Sí, doncs ja és una bona notícia almenys, no? I tot el que han fet aquestes dues setmanes, també doncs els pagaments als jugadors, els pagaments a l'estat tècnic, als empleats del club, la neteja que se va fer a tot el camp d'esports, tema de les cadires, etc. I la veritat que, bueno, doncs almenys és un altre tipus d'imatge.
Aquest dilluns, ahir dilluns a la nostra tertúlia d'esports i la setmana passada i l'altra ja en parlàvem de tot el tema de l'ús del camp d'esports, si al final es quedava sense futbol o si seguia un equip de futbol. I vam arribar a una conclusió, entre d'altres coses, que el camp d'esports ha de ser un equipament en el que, home, l'ideal és que hi hagi un club de futbol que en faci ús, però que s'ha d'integrar també a la vida social i cultural i d'oci de la ciutat de Lleida, reservant-se l'Ajuntament de Lleida uns dies al cap de l'any per fer-ne ús, per obrir-ho a d'altres activitats, sense, evidentment, col·lisionar amb els calendaris esportius ni de malmetre la gespa, en aquest cas, però sí tornar-lo a obrir a fer altres activitats. No sé com veuries això, Ignasi.
Doncs nosaltres sempre ho hem manifestat des de l'equip de govern, que el camp d'esports és un equipament esportiu gran, costós de mantenir, centenari, i per tant doncs, fa falta no? que els inquilins que hi siguin, doncs, si al final aquest projecte esportiu volen arribar a on volen arribar, que és on hi ha els diners doncs del futbol, no? Perquè no ens deixarem d'enganyar a la segona Real Federació, a la primera Real Federació, a la tercera divisió, això...
No, aquí
no hi ha res, no? I per tant, o arribes a la segona A, que ja és el futbol professional, o difícilment doncs, pot generar, no? I per tant, doncs, l'equipament és el seu màxim exponencial per dur a terme doncs, aquestes accions. I pot ser compartit, i per què no? Vull dir, al final, escolta, el camp d'esports, que hi passi gent, i que el vegi gent, i que els nens petits també el coneguin, i que se'l facin seu. Altra cosa és si es pot fer altres coses, eh? Vull dir, concerts i això ja és més dificultós perquè hauria de ser amb una gespa doncs, híbrida, que no es fessi tan malbé, si és natural té unes complicacions, etc. Com ja s'han fet altres provatures al Camp Nou, etc. No? Que el dia següent que han fet un concert s'ha tingut que canviar doncs, tota la gespa, quasi. Però vull dir, ostres, crios petits també es pot fer algun torneig doncs, tant nacional com internacional d'esport doncs, base, que vinguin els equips del, doncs, del Barça, del Villarreal, del Paris Saint-Germain, etc., com aquelles copes que hi ha i que es poden fer, i això sí que es pot fer, vull dir, per això doncs cap problema.
Joan Queralt, com veuries l'obertura del camp d'esports, bueno, i la resta de companyes i companys de la tertúlia, obrir-ho més a la ciutadania, preservant, evidentment, el calendari esportiu de l'inquilí principal, però amb un Ajuntament de Lleida reservant-se unes dates a l'any per jo què sé, ara em ve al cap festes majors o no, o qualsevol altra data.
Bueno, aviam, està clar que el camp d'esport és un equipament municipal, però que la seva configuració i el seu destí és molt clar. És un camp de futbol. Llavors, l'activitat prioritària ha de ser aquesta, no? I ojalà que tirin endavant, us ho dic de veritat, ojalà que tirin endavant tot aquest projecte i que a Lleida puguem gaudir de tots els esports, però el futbol entre ells i ben representat, amb un equip fort i amb aspiracions i que cada vegada vagi més bé. Utilitzar-lo, com ha dit l'Ignasi, utilitzar-lo per d'altres activitats, jo ho veig complicat. Jo me n'he fet un tip de quan era jove d'anar a verbenes al camp d'esports, no? Però reconec que si volem tindre un camp d'herba, que que dona molt bo de veure, i entenc que per la pràctica del futbol pues, dona molt més bo jugar amb un camp d'herba natural que no pas amb gespa artificial, pues, clar, s'ha de preservar i s'ha de cuidar i s'ha de vetllar molt. Però això no treu que la Lleida som rics amb molts esports, no? I amb futbol sobretot. Hi ha molts clubs, hi ha moltes entitats que podrien fer-ne ús en un moment donat, pues no sé, per lo que deien algun torneig en aquestos, que la final es pugui celebrar a l'estat rei, que seria una mica la joia de la corona dels estadis i de les instal·lacions, pues això també serviria potser de motivació per molts clubs o partits de futbol 7 o finals de futbol 7 per gent més jove que bueno, que seria un estímul el fet de saber que pots arribar a jugar al camp d'esport, perquè me consta que fins tot a la lliga que està jugant ara a Lleida és un estadi que impressiona. Hi ha molts jugadors que no han estat mai en un camp de futbol com és el camp d'esports.
Ja us avanço que el camp d'esports és l'estadi rei a segona ref, i si m'apures a primera ref també, vull dir, és un dels millors camps.
Impressiona, no, bueno, lo següent.
Sí, l'han de preservar, l'han de cuidar, però, pues bueno, sempre jo crec que els usos han de ser esportius, però obrir-lo a que algun club de la ciutat, pues amb algun torneig en aquestes característiques que es pogués disfrutar allí, pues seria un estímul per tothom. I agafaria més gent i captaria més gent. De futbol,
Marisa Chandler, no sé si estàs amb el mateix parer.
Sí, jo comparteixo el que està dient ara el Joan, i s'ha de donar el màxim aprofitament, no? Pues als diferents clubs que tenim a la ciutat, però és evident que és un camp de futbol, o sigui, no sé jo si podem fer altres coses. De totes maneres, crec que és una molt bona notícia, no? Aquesta incorporació del senyor Pereira, que, bueno, evidentment hem de conèixer, no?, quines són les seves intencions, perquè al final crec que encara tenim moltes incògnites per resoldre, no?, com per exemple qui pagarà, qui es farà càrrec del deute que hi ha pendent, no? Jo no sé, l'Ignasi, que pobre, amb això sí que li ha caigut un bon marrón, no?, la veritat, però el fet aquest, no?, de que hagi entrat el Lluís Pereira, doncs, bueno, significa per una banda, doncs, que els germans Esteve estan fora del club, que crec que és importantíssim, de que una vegada per totes, doncs, ja no formessin part de la directiva, i per una altra banda, doncs, que es podrà arribar a final de la temporada al camp d'esports, no? Crec que també és una bona notícia, i que el que s'ha de fer ara és un bon conveni o un bon contracte amb les persones que realment, doncs, es quedin finalment amb el camp d'esports, i que sobretot que quedi ben clar, doncs, quines han de ser bueno, les clàusules que hi ha d'haver entre l'Ajuntament i els nous directius del club.
A veure si el Joan Ramon Castro és més del meu pare, si tècnicament és possible, i ens imaginem un concert allí, perquè veig que de moment no us animeu, eh?
Home, Ricard, jo l'últim concert que vaig veure allí era el de Miguel Ríos, Leño i Luz Casal, i d'això fa molts anys.
Però vas gaudir, eh?
El vaig gaudir, però jo no veig fer un concert d'aquest tipus dintre, a més en la gespa que hi ha ara. Com bé diu l'Ignasi, si canviéssim el que seria la gespa, doncs hi podríem fer altres activitats. Però jo no ho veig ara, jo crec que ens hauríem d'encarar el que seria únic i exclusivament esport. Però no me tancaria no només amb l'esport del futbol, sinó també podríem fer altres esports, com podria ser el rugby, que també es podria fer amb gespa,
per exemple, sí,
o altres, eh? Però que la bona notícia és el que, en la línia que deia la Marisa. Ara no tenim un problema que teníem amb l'antiga directiva d'aquest club. Aquesta gent ha decidit plegar i ho ha traspassat en unes mans d'unes persones en les quals la gestió sembla ser que va amb millor. Tant de bo continuï en aquesta línia i que no canviï. I això sí, no caure en el parany o amb les males gestions que se van fer anteriorment, i que el conveni que se faci en aquesta nova entitat doncs sigui a millor, i que no ens porti al que ens va portar la família Esteve o els germans Esteve. Bé, jo crec que ara anem en bon camí, ens n'hem sortit, i a veure si ara podem tirar i a veure, i que la pilota entre ja, que ara de moment està entrant.
Sí, això també tens raó. Això també entra.
I que, i que això ens farà que no només el club vagi a millor, que l'afició s'engresqui i que els jugadors també es vulguin quedar i que no hagin de marxar obligats a cobrar uns diners que aquí no se'ls hi paga.
Helena, suposo que del mateix parer, eh?
Clar, una mica. Nosaltres com a Comul, que vam defensar doncs, abans de saber que el senyor Pereira doncs, està interessat en agafar doncs, les rendes del club, en aquest cas, era que per nosaltres la millor opció doncs, era que un ús compartit d'aquest equipament, que al final és municipal, entenem doncs, que si altres equips o clubs de la ciutat doncs, en volen fer ús, que es pugui fer, no? I per altra banda, doncs, també estudiar la possibilitat de que com a equipament municipal doncs, pugui aplegar tot el que són doncs, les polítiques esportives i també la seu de la regidoria d'esports, no? Sobre tot perquè el que ens preocupa és que no se li pugui donar un ús i aquest equipament doncs, quedi mort, no? Perquè el manteniment doncs, també és a l'expectativa, doncs, en aquest cas, del que el senyor Pereira doncs, presenti i del projecte que hi hagi darrere, doncs, bueno, haurem de valorar què és millor.
Demanem la paraula a Marisa Chandri i Joan Queralt. Marisa.
No, jo només... que estic molt contenta, la veritat, perquè vulguis o no, el que dèieu, no? que el fet de que, bueno, de moment, no? I posem-ho tot entre cometes, que s'hagi quedat el club una altra direcció, no? Doncs almenys ha generat il·lusió i com a anècdota, no? Jo, el meu sogre és el soci número 12, no? De Lleida, i feia anys que no anava al camp. I bé, ha tornat. És a dir, el passat cap de setmana se'n va anar a veure com jugava l'equip, no? El meu sogre, que té 85 anys. Vull dir que, vulguis o no, aquest canvi ha generat il·lusió i si a sobre doncs, els resultats doncs, són positius, doncs encara pues, serà millor, no?
No, la il·lusió és un bon motor, les coses com siguin. Després s'ha de fer una bona gestió, però la il·lusió és un bon motor. Joan Queralt, perdó, no sé si m'havies demanat paraula.
No, però vamos, en tot cas... Jo em ratifico amb el que he dit, que veig que també és una opinió compartida amb la resta de companys, no? Però el que deia l'Helena, clar, si volem mantenir el camp de futbol com a merda i tot això, fer-lo compatible i que hi juguin massa equips es fa complicat, eh? Sol que cal veure sí que els grans equips de primera, però una cosa és el futbol i l'altra cosa és l'espai. I l'espai, la gespa és igual a primera que a tercera que a regional. S'ha de vetllar, s'ha de cuidar, s'ha d'animar i, de fet, fer-hi un partit. Que juguessin dos clubs contínuament se faria difícil. Ara, són les instal·lacions que hem de mirar de treure-hi tot el suc possible i amb algunes qüestions puntuals poder-les compartir perquè, a veure... Com a aficionat al futbol, el fet de poder jugar a l'estadi rei de la seva ciutat, pues a tothom li suposaria una motivació important no. I per alguna competició puntual seria molt, molt, molt bonic de poder-ho fer.
Us volia fer un canvi radical de tema, i a més és un tema força gruixut que jo crec que en tornarem a parlar, o de fet n'hauríem de tornar a parlar, i és el tema de les entitats bancàries i el tracte o l'esquerda digital que s'està duent a terme amb la gent gran. Ahir la Marea Pensionista em feia arribar un comunicat que comença així. Soc gran, però no idiota. Tothom és conscient de la manca d'humanitat que representa veure tantes persones grans fent cua al carrer davant les entitats bancàries. Nosaltres també diem prou, prou i prou. Diuen que fer cua davant del banc és una humiliació, que està plantant, passant fred, calor o sota la pluja, és inhumà. Fer perdre el temps a tanta gent gran és inútil i accedir al caixer i a les cites prèvies és dificultós perquè tot es fa a través de dispositius mòbils o a través d'internet. Hi ha el Carlos San Juan, un jubilat de 78 anys, que ha iniciat una campanya de recollida de signatures amb una gran resposta per recuperar aquest tracte humà de les entitats bancàries cap a la gent gran. Us pregunto, ja ho sé que això tampoc ho arreglarem des d'aquí, però sí que és veritat que vosaltres sou els representants, almenys aquí, a la tertúlia dels polítics, els representants dels principals grups polítics de l'Ajuntament de Lleida, ciutat en la que tenim doncs, força gent gran que tenen dificultats. Jo mateix he sigut testimoni d'una senyora d'edat avançada intentant manipular un caixer automàtic i que no sabia. I, de fet, jo que sóc un friqui de les noves tecnologies, també us he de dir que hi ha molts sistemes operatius de caixers automàtics d'entitats bancàries que caldria que es posessin al dia perquè estan fent anar interfícies i pantalles, diguéssim, de fa 10, 15 o 20 anys. Quina solució li donem a aquestes persones? És a dir, hi ha solució, perquè hi ha solució de tot, però hi haurà solució ja imminent? Què els hi podem dir? Què els hi diem? Perquè hi ha gent escoltant.
És complicat.
És complicat, però sí. Què els hi diem? Ignasi,
bueno,
i Joan.
Veure, jo crec que aquí hi ha dues parts, no? Aquí a Lleida, doncs, mira, doncs, tenim els caixers i tenim els bancs encara, però no em vull imaginar, doncs, els pobles que estan tancant les entitats bancàries que han de fer inclús, doncs, trajectes de les persones grans per no poder treure diners o perquè encara, doncs, encara van moltíssim... El meu padrí i la meva padrina encara van amb la llibreta, no?
Sí.
I, per tant, doncs, jo crec que s'ha de fer un consens, doncs, de país, que les entitats bancàries estan guanyant molts milions d'euros nets a l'any, que s'ha fet una fusió amb un banc que en teoria era nacional o s'havia nacionalitzat pel tema de la crisi i ara s'ha creat una empresa privada, com és doncs, la Caixa amb el tema de la fusió doncs, de Bankia. I per tant, doncs, per mi, personalment, faria el model d'Islàndia. Doncs, Islàndia va acabar doncs, amb els bancs i ha estat molt millor. I per tant, doncs, els bancs haurien de comprendre que se'ls va deixar uns diners i primer de tot que els haurien de retornar i tot amb els guanys que estan guanyant cada any, que no parem de veure notícies que els bancs guanyen netament 3.000 o 4.000 milions d'euros a l'any.
Ens queden 5 minuts, jo sé que és un tema, i a més us demano brevetat, però perquè és un tema que en tornarem a parlar. Joan.
Molt ràpid. Evidentment, jo entenc perfectament a la gent gran aquesta queixa, però, Ricard, no és solament a la gent gran. Déu mos en guard el dia que tu tens que fer una acció i que haguis de parlar amb algú del banc. És realment complex, molt complicat. No solament la gent gran. La gent gran i qualsevol usuari. Jo ho trobo un tracte inhumà, no se'l mereix. No solament la gent gran, sinó tota la resta dels usuaris. Nosaltres, en un moment donat, doncs sí que pots mig remenar-te amb un caixer o des de la banca electrònica que puguis tenir a casa, però jo demano i reclamo, de fet, ara, per part de la Cristina Morón, la nostra companya que porta tot el tema social, hi ha la intenció de fer un ple extraordinari per la gent gran, i aquest és un dels temes que s'ha de reivindicar. Uh-huh. Una certa humanitat per part de les entitats financeres la necessitem tots, perquè això ha de funcionar d'aquesta manera. És absolutament impossible, inviable. Els bancs necessiten una reestructuració, però jo crec que haurien de mirar una mica cap a la gent, qui són realment els usuaris i que són la gent que depositen els seus fons o els seus diners o els seus estalvis allí i que és amb el que ells juguen.
No? De manera molt breu, perdó, Elena i Marisa.
Clar, nosaltres al final el que defendem i alcaldes també dels comuns arreu de Catalunya és que no pot ser i per tant ens hem de sobrenegociar amb les entitats bancàries, perquè clar, en aquest cas quina és la resposta? Doncs les entitats bancàries el que diuen és, d'acord, doncs que sigui l'Ajuntament el que assumeixi aquest cost, no? De ficar doncs, més personal, de ficar més caixers, no, perdoni, això no va així, al final tu estàs oferint un servei i per tant aquí hauríem de fer un conjunt.
Elena, perdona, que sembla que tens mala cobertura, però bueno, crec que la idea ha quedat clara. Marisa.
Sí, totalment d'acord. Jo crec que s'ha d'arribar doncs, amb una entesa, no?, amb les entitats bancàries, perquè és absolutament inacceptable doncs, que gent gran, però gent que no és tan gran, doncs, es trobin amb aquestes situacions. No? Per tant, tot el suport cap a la marea pensionista i a veure, i tots recordem, no?, que abans el banc era com el confessor, no?, feia com la figura sí. De confessor, perquè la gent se n'anava allí, li explicava la seva vida, li demanava l'opinió sobre els seus estalvis on els podia posar, bueno, no ho sé, que el banquer pues, feia una funció molt important i ara això ha desaparegut, no? Jo crec que s'ha de tornar a humanitzar, ja s'ha dit aquí, i només serà possible doncs, arribant a un acord, no sé, quin tipus de d'administració, jo crec que ha de ser a nivell general, això, no? A nivell estatal.
Sí, evidentment, ho estem parlant des de Lleida, però això ha de ser una solució general. Parlem d'Espanya o d'Europa, podem parlar, però vaja. Joan Ramon.
Bé, jo vaig en la línia que deia el Joan, no només li passa a la gent gran, com diu el Joan, pobre de tu que tinguis algun problema en el banc i que ho haguis de solucionar des de casa perquè no te'n surts. Però jo sí que crec discrepo una miqueta el que deia la Marisa de que no hem d'arribar a l'entesa, perquè l'entesa als bancs ja els hi va bé com estem ara. Ells tenen poques entitats bancàries obertes, el servei de, que feia de banquer o el que feia d'empleat de banca, millor dit, ara ho estem fent nosaltres i aquests costos que tenien aquestes entitats se'ls estavien i el que hem de fer és regular-ho. Hem regulat, quan ens trucaven a casa les entitats aquestes que ens volien vendre qualsevol cosa, doncs hem començat a regular que no ens truquin a certes hores. Doncs ara hem de regular que hem de ser atesos bé des del banc amb una persona que ens arregli els problemes que tenim al banc. I hem de començar a regular-ho, i com bé dèieu, no ho hem de regular des de l'Ajuntament ni no ho hem de regular des de la Generalitat, s'ha de regular des de l'Estat i dient-li, marcant-li unes normes bàsiques d'atenció als seus clients de totes les entitats bancàries que estan operant aquí dintre del territori entre Catalunya, però també a Espanya.
Bueno, ja us he dit que és un tema que hem de seguir parlant, evidentment, i que s'ha de solucionar, però ràpid, més ràpid que l'ENA. En fi, escolta, que és un plaer que us hagueu connectat, Joan Ramon Castro, Joan Queralt, Ignasi Amor, Marisa Chandri i Elena Ferre. Gràcies, que tingueu bona setmana. I us recordo que diumenge és el Dia Mundial de la Ràdio, però que dilluns jo, un servidor, estaré de 9 a 10 del matí a l'auditori de la Diputació de Lleida fent un programa especial del Dia de la Ràdio. Per tant, si us atenseu, ens veurem en directe, vamos, que ens veurem les cares, que ja fa dies que no ho fem. Gràcies.
Molt bé.
Adéu. És diumenge el Dia Mundial de la Ràdio, però dilluns nosaltres estem integrats, com sempre, ja saps aquell dia de la ràdio que fem tot un dia de programes de ràdio, totes les ràdios de Lleida, doncs Cope Lleida serem de 9 a 10 del matí, pots venir, estarà oberta, a la Diputació de Lleida, a la sala d'actes. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2, demà hi tornem a les 12:20, salut.